Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació ha xifrat en un 1,83% sobre el total de la plantilla el seguiment de la vaga general en solidaritat amb Palestina i contra el genocidi a Gaza, amb la informació aportada per un 22,13% dels centres, tot plegat fins a la 1 del migdia. Sobre el terreny, Israel ha reobert avui el pas a Rafah, la frontera amb Egipte, per deixar entrar 600 camions amb ajuda humanitària després que ahir es comuniqués a l'ONU que només permetrien el pas de 300 en represàlia per la lentitud en l'entrega de cadàvers d'ostatges israelians a mans de Hamas. L'investigador del Centre d'Estudis de l'AS per la Pau, Alejandro Pozo, dubta de l'efectivitat del Pla de Pau i ha explicat a la xarxa que es tracta d'una escenificació per rentar la imatge d'Israel.
Aquest pla el que intenta és perpetuar aquesta ocupació i la manera com es materialitza. És un pla on la població palestina no té drets, on es garanteix impunitat per als genocides. El genocida continua mentre no tornin les condicions que fan possible la vida i Israel ja ha dit que tot continua i també que no hi haurà mai un estat palestí.
I a Manresa, centenars de persones bloquegen des de fa estona, fa hores, de fet, els accessos a l'estadi Nou Congost en protesta pel partit de l'Eurocup de bàsquet que se celebra aquest vespre a porta tancada entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem. La decisió arriba després de la pressió exercida pels grups d'animació del club, entre ells Zona Roja, que han denunciat la presència d'un equip israelià al Nou Congost en ple debat sobre els drets humans a la Franja de Gaza. N'ha parlat a la xarxa Jordi Garcés, el portaveu de Zona Roja.
Ho considerem una victòria en part perquè això deixa palès que hi ha un problema, no? Perquè realment el bàsquet és per anar-lo a disfrutar al camp i perquè els socis, els abonats, els aficionats puguin viure'l en directe. Llavors això demostra que hi ha una anomalia aquí i llavors ells se n'adonaran, no, doncs, que no són benvinguts, que si s'ha de jugar a porta tancada és precisament perquè no són benvinguts al Nou Congost. Tot i així, no estem contents del tot perquè voldríem que aquest partit no es jugués.
I la Comissió Europea, que ha sortit en defensa d'Espanya davant les recents amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, que aquest mateix dimarts va tornar a suggerir la imposició de més arancels a l'Estat si aquest no arriba a invertir el 5% del seu PIB en defensa. La Comissió recorda que Estats Units i la Unió van subscriure un acord comercial per situar els arancels a un 15% en general, tot afegint que aquest acord és l'espai per abordar qualsevol relació comercial que pugui sorgir.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aró Seren, i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres, 15 d'octubre, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, deixem enrere l'episodi de fortes tempestes de les últimes hores. Ahir gairebé 80 litres per metre quadrat a Os de Balaguer, fins a 63 a Vilobí del Penedès, o gairebé 38 litres per metre quadrat en Posta, com no caiguts després de molta aigua que hi va descarregar dies enrere cap a les Terres de l'Ebre. Encara aquesta tarda tindrem algun ram, alguna tamborinada, però ja molt més local que les d'ahir. En aquests moments, algunes primeres gotellades apareixen al voltant del Penedès i Montserrat, també a la serralada transversal. I justament serà allà cap al nord del país on aquesta tarda hi haurà una mica més de sideral entre la Garrotxa, el Ripollès, la Selva, el nord d'Osona, la comarca del Lluçanès. Aquí tindrem una mica més d'activitat, amb alguna pedregada i tot. També algun ruixat a les muntanyes del prelitoral, que serà més intens cap als ports, per tant, Terres de l'Ebre, però ja arran de mar hi haurà moltes més clarianes, amb ambient suau. Demà despertarem amb núvols baixos en algunes comarques de l'interior i al migdia i tarda algun remet tindrem a prop del mar. Ho seguirem a la xarxa.
Avui, amb motiu del Dia Mundial del Dol Gestacional, Neonatal i Perinatal, al Connectats parlarem des de Terrassa amb Candy Guerrero, presidenta de l'Associació Els Dols. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el moment de l'economia circular en l'àmbit i el sector del tèxtil i el creixement de les persones que es bategen ja en edat adulta. A partir de les 5 coneixerem el Centre de Promoció Social Francesc Palau, que avui celebra 40 anys, i ho farem de la mà de la directora Olivia Ortega. Continuarem amb esports per parlar d'Hockey Plus amb el seleccionador espanyol Xavi Ferrer i acabarem amb cultura per conversar amb Pau Roca, director de l'obra teatral Bèsties des de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que començarem un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda a la Universitat Politècnica de Catalunya. A Terrassa no impartirà el nou grau de Medicina el curs vinent com havia previst. Segons l'Agència de Qualificació Universitària, l'ACU, que estava avaluant el pla d'estudis, ha estat la mateixa universitat qui ha retirat l'expedient. L'ACU tenia previst resoldre aquesta tardor i els estudis havien de començar al setembre de l'any que ve. L'UPC, però, haurà de reiniciar els tràmits per tornar a presentar la seva proposta. Ara, i seguint les recomanacions de l'ACU, l'UPC treballa amb l'objectiu de posar en marxa els estudis de medicina a Terrassa al curs 2027-2028. Els estudis de medicina començaran a impartir-se a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, que es convertirà en la nova Facultat en Ciències de la Salut. L'UPC continua a la cerca d'un emplaçament més a prop del campus per traslladar-s'hi a mitjà termini.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Avui la notícia del dia a Sabadell, com no podia ser d'altra manera, és la vaga per Palestina. Centenars de persones han sortit al carrer aquest matí a Sabadell en la jornada de vaga per Palestina. Els manifestants s'han mostrat contraris al pla de pau de Donald Trump i han criticat que no s'hagi tingut en compte la veu del poble palestí. Dues estudiants han llegit el manifest.
Rebutgem la hipocresia de les institucions que condemnen la violència per ambdues parts mentre continuen col·laborant amb universitats, empreses o governs que participen en l'ocupació i l'apartheid.
Hi ha hagut gent gran, però sobretot molta gent jove, des d'alumnes de secundària fins a la universitat. Moltíssima gent s'ha sumat en aquesta manifestació, on també han demanat que se'ls eduqui amb valors i amb sensibilitat sobre Palestina. En el nostre cas, la manifestació ha sortit del Mercat Central i ha tingut un recorregut circular. Al McDonald's de l'Eix Macià s'ha viscut un petit aldarull quan els manifestants han tirat un pot de fum dins l'establiment.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a la plaça de la Vila per reclamar un alto el foc permanent a Palestina. Ho han fet coincidint amb una de les tres aturades de dues hores convocades pels sindicats majoritaris de Comissions Obreres i UGT i amb el suport de la plataforma Aturem el Genocidi, sindicats com la CNT, la CGT, representants dels partits de l'oposició. També s'ha fet un minut de silenci. Des d'un quart d'onze del matí, desenes de persones amb banderes palestines han volgut donar suport al poble gazià. Amb crits de Free Palestina han llegit un manifest unitari on, en altres punts, s'ha exigit una solució permanent al conflicte. Les delegades sindicals d'UGT i Comissions Obreres de l'Ajuntament, Laura Hernández i Cristina Molina, han estat les responsables de llegir el manifest.
Exigim que l'alto el foc anunciat sigui permanent i verificable, que s'asseguri l'ajuda humanitària i el seu accés de manera immediata, que es doni suport a la reconstrucció de Gaza, la investigació i processament de les persones i organitzacions que han comès crims de guerra i de lesa humanitat i la garantia de processos de justícia i reparació a les víctimes. Visca Palestina lliure! Visca!
La plataforma Aturem el Genocidi, formada per desenes d'entitats socials, sindicats i representants polítics, han lamentat la manca de resposta internacional davant el que consideren un genocidi. També hi eren presents membres de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona. Des de la CGT i la CNT consideren que el pla de pau no és suficient per restaurar la vida de les persones que viuen a Gaza. En la protesta, un grup de persones que viuen a l'antic edifici B9, pendent de desallotjament, també han volgut mostrar el seu suport al poble palestí.
Gràcies, Anna. I ara continuem al litoral, però des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. La Fundació Rubricatus i el Prat Actiu s'encarreguen del servei de menjador de les escoles Ramon Llull i Can Rigol des d'aquest curs. L'aliança entre les dues entitats ha guanyat les dues licitacions i ofereixen menús saludables i adaptats a les necessitats específiques de l'alumnat mentre garanteixen l'educació alimentària als menjadors. La iniciativa vol aprofundir en la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual en el món laboral mentre ofereix productes de qualitat i proximitat. La Fundació assegura que amb aquest nou servei s'acompleixen els objectius de l'entitat envers les persones amb discapacitat intel·lectual. Escoltem Anna Martín Cuello, presidenta de la Fundació Rubricatus.
Des que tenim una cuina industrial de la Fundació Rubricatus, sempre havíem volgut portar menjadors escolars. Era un dels nostres objectius que teníem com a Fundació Rubricatus, perquè teníem una cuina que podia assumir col·lectivitats i també poder demostrar que el nostre càtering, conjuntament amb altres entitats que aporten el lleure al monitoratge, podien portar menjadors escolars. I en aquest cas, poder portar Ramon Llull, una escola ordinària, però poder portar Can Rigol, que hi ha tanta relació amb la Fundació Rubricatus, que al final és l'atenció de les persones amb discapacitat, per nosaltres era tancar el cercle.
En el cas de Can Rigol, es cuinen al centre de la mà d'un cuiner exalumne, mentre que els àpats de la Ramon Llull es preparen a l'obrador de Rubricatus i arriben calents al menjador, llestos pel dinar. Des de la Fundació Rubricatus no descarten presentar-se a altres licitacions del servei de menjador perquè asseguren es tracta d'un model d'èxit.
Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà per escoltar Albert Sant Andrés. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. El castellarenc Sergio Kovacs participarà amb el combinat espanyol al Campionat del Món de Gimnàstica Artística, que se celebrarà a partir d'aquest pròxim diumenge 19 d'octubre i fins dissabte 25 a Jakarta, Indonèsia. Kovacs, del Club Gimnàstic Sant Boi, competirà al Mundial a les proves de salt i en elles. L'atleta de 19 anys arriba al campionat després d'un any en què ha arrossegat diferents problemes físics en un dit de la mà i el tendó d'Aquiles, que fins i tot l'han obligat a perdre's algunes competicions. El castellarenc, però, ja va reaparèixer al campionat d'Espanya de Pamplona el passat mes de juliol, on va aconseguir 4 medalles, un bronze al LOL Around i a la barra fixa, plata al salt i or a l'exercici de terra, i recentment ha competit a la Copa del Món celebrada a París. A França, Kovacs va demostrar que es troba en un gran moment de forma després de completar una competició notable acabant quart a la prova de salt, 15è a les anelles i 20è a les barres paral·leles. El gimnasta de Castellà compartirà equip amb Rai Zapata, medallista de plata als Jocs Olímpics de Tòquio, amb Nicolau Mir, Tierno Diallo, Joel Plata i Unai Baigorri. L'equip espanyol femení, per la seva banda, es presenta al Campionat del Món amb les gimnastes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Joan Garcia, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Sant Cugat en Palestina ha fet un tall de vies a la rotonda del centre comercial de Sant Cugat. Aquest dia de vaga en solidaritat amb Palestina s'ha iniciat amb força a Sant Cugat. I és que aquesta plataforma, amb una 60ena de persones, una 40ena de Sant Cugat i una 20ena de Rubí, han fet diferents talls de vies des de la rotonda del centre comercial de les 7 a les 8 del matí, amb motiu del dia de la vaga en solidaritat amb Palestina. Els talls han estat puntuals des dels dos accessos de la P7, des de Rubí i des de Sant Cugat. 8 dotacions policials, entre elles 3 furgonetes antiavalots dels Mossos, han intentat desviar el trànsit i també han carregat tímidament contra els manifestants. Un dia, el d'aquesta vaga, que tancarà a Sant Cugat amb una cercavila amb batucada des de la plaça Octavià fins a l'estació de Sant Cugat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. I a partir de les 5 de la tarda hi haurà la lectura del manifest. A partir d'aquí, tota la comitiva santcuatenca anirà cap a Barcelona per fer la manifestació que hi ha prevista a nivell nacional.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Avui se celebra el Dia Mundial del Dol Gestacional, Neonatal i Perinatal. I per parlar sobre aquest tema hem convidat a la Candy Guerrero, treballadora social i fundadora de l'associació Els Dols. Candy, molt bona tarda.
Molt bona tarda i gràcies per convidar-me.
També saludem el nostre company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Bé, sí que és cert que fa d'uns anys cap aquí que ja ens comencen a sonar més aquests conceptes, ja hem sentit a parlar del dol gestacional o perinatal, però per acabar d'aprofundir i de concretar una mica més, Candy, explica'ns exactament quines diferències hi ha entre el dol gestacional i el perinatal, que jo el que puc afegir és que es produeix en diferents moments, no? És la diferència, segurament.
Sí, 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 bàsicament, mira, a veure, per entendre'ns entre nosaltres, el gestacional seria una miqueta com abans de les 15 setmanes, vale? I és una mica el que no es contempla, vale? Després arribaria al perinatal, que és fins a les 22 setmanes, i és a partir d'aquí quan, diguem que ja es podrien ficar, ara, amb tot el moviment que hi ha, no?, que es poguessin comptabilitzar. I ja, espérate, gestacional, és que me lio, gestacional, neonatal i perinatal, és quan ja neixen. O sigui, al final és, tot, li posen setmana, però és el mateix, és la mateixa pèrdua. Nosaltres reivindiquem molt que les setmanes de gestacions no haurien de ser un indicador de si pots o no patir aquest dol, no? aquest dolor. Però si no, en principi, bueno, pues la primera part, no?, que són abans de les 15 setmanes, és una mica l'invisible, el que no... Bueno, el que no es considera gaire. No sé si t'ho he explicat així molt bé, però...
Sí, però que en definitiva és una pèrdua. És la pèrdua d'un fill que s'està esperant.
Correcte, amb una il·lusió, amb un projecte, amb una il·lusió que tenies, i per això sempre diem que l'amor no entén de setmanes de gestació. Simplement, pues, a vegades, no?, estàs de 4 setmanes, pots tenir moltíssima il·lusió i ja ho sents i estàs feliç. I pot ser que siguis de 30 o el que sigui, no? Però, bueno, al final era això, tu estaves esperant la vida i no ha sigut el que tu tenies previst. Ni tampoc ens entrenen ni ens preparen, no?, per l'altra part.
Sí. En qualsevol cas, celebracions, dies com el d'avui, en què es commemora el Dia Mundial, precisament, del dol gestacional, neonatal i perinatal, serveixen per reforçar... aquest reconeixement social que encara no es té?
Sí, sí, mira, pensa que encara és considerat un dol dels que anomenem prohibit i desautoritzat, ¿vale? No es pot parlar, no es pot visibilitzar. I dies com avui, que a més ho englobem en tot el mes, no?, de la conscienciació, és per dir, ei, que existeix, i per validar les emocions, no?, d'homes i dones que ho estan vivint, però que ningú els hi preguntarà. Llavors es necessiten dies com avui, però no hauria de ser un dia, és com els dies mundials, no? Haurien de ser cada dia, però bueno, avui és un dia en el que podem fer soroll, el que ens donen visibilitat i a més ens pregunten. La resta de dies, bueno, haurem de continuar fent molta pedagogia i molta sensibilització.
Però què és el que us pregunten, Candy? Si quan la gent s'interessa pel tema, què vol saber?
Bueno, a vegades, pobrets, m'arriben dient com poden superar el dolor, ¿vale? O quins recursos hi ha, què poden fer des de les dues perspectives, què poden fer perquè la gent entengui que estan vivint un procés de dol, que la gent no entén que no els donin la baixa per un procés de dol. Et van preguntant i moltes vegades no tenim respostes, perquè com que encara falta molt camí, al final el que els diem sempre és fer-nos companyia, validar aquestes emocions, que entre nosaltres puguem parlar i si ens ajuden, quan estan preparats, a intentar donar aquest sentit a el que no té sentit, no? Aquest record dels seus fills per poder ajudar a altres famílies que també es trobaran en un moment determinat, perquè encara, bueno, és una de les coses que mai t'esperes, no? Un de cada quatre embarassos no arriba al seu final. I això no t'explica ningú. Llavors, quan algú ve, sobretot venen a veure com poden superar-ho. I dius, no es pot superar, s'aprèn a viure amb aquest dolor i amb aquesta absència.
Sergi.
I per què creieu que es tendeix a ser invisibilitzat aquest dol, a canvi?
Mira, perquè és un dol que incomoda socialment, no? El que abans comentava, la gent espera la vida. Parlem de les coses boniques, meravelloses, de la festa, però no parlem del dolor, de la malaltia, de la mort. Llavors, quan algú, no?, que ens han ensenyat que vols tenir fills, vinga, posa-hi els tens. No et parlen dels problemes de fertilitat. No et parlen que potser estàs fent un tractament, et quedes i el pots perdre. Això incomoda la societat. No saben com acompanyar-te, no saben què dir-te. Per això t'invaliden, no? I per això quan acabes de tenir una pèrdua et poden dir, ah, tranquil·la, si ets jove. Tranquil·la, d'aquí un mes ho pots tornar a intentar. És que era la llei de vida. No siguis egoista. Et comencen a invalidar perquè realment no saben com acompanyar-te. Incomoda. M'entens, no?, quan dic incomoda, que la gent no sap com, què dir, què fer. Llavors, bueno, ens han ensenyat a què? A dir qualsevol cosa per intentar treure-li, no?, a fer-ho a l'assumpte, però és més peliagut, això. Però és a dir que incomoda la gent. No saben què dir-te. Per això és tan invisible.
Però quan parles d'aquesta cosa que incomoda, estàs parlant de l'entorn, no sé, família, amistats, sí, o parles de professionals, o
de
és tot,
tot
en general?
Tot en general. Mira, els sanitaris estudien una carrera per salvar vides. Llavors, quan es troben que han de donar la notícia de no hi ha batec, alguns t'ho poden dir amb tacte, d'altres, doncs normal, molt clínic tot, no saben què dir-te, no et preguntaran, després necessitaràs ajuda psicològica, saps que hi ha un professional que es diu psicòleg perinatal? Aquests, per exemple, es quedarien així. Després et trobes l'entorn, la família, no saben què dir-te, perquè sembla que si li preguntes, pensen, ah, li estic removent, si li pregunto, potser es posarà més trista. O és que jo no l'havia sentit com a meu, però clar, hi ha un component biològic, no? En aquest cas, la dona, la part gestant, la dona viu aquesta pèrdua d'una manera molt diferent a la parella, però la parella també és vàlid, eh? Llavors, l'entorn, la feina diran, t'has d'agafar la baixa? Bueno, va, t'agafes uns dies, et trobaràs millor i tornes. Llavors, és tot. La família que no sap què dir-te, l'entorn, la feina, els mitjans de això, no? O sigui, els sanitaris, arriba un conjunt. És un conjunt i tu et trobes pues, completament perduda, no? Devastada i devastat, perquè dic que aquest dol afecta també als homes. I és això, és que no saben què dir, perquè esperaven la vida. La mort no es contempla mai. I ja si hi ha una malaltia i alguna altra cosa, pues, encara menys, no? Però no es contempla. I això és el que fa que la gent no sabia què dir-te o com acompanyar-te. Per sort, s'ha de dir, que hi ha professionals que s'estan ara formant. Equips que ens estan preguntant, equips de llevadora, de ginecologia, no?, que pregunten a les dones, no?, que han passat un avortament, que han perdut el seu fill i la filla, com els poden acompanyar, o aquesta mirada més humana, no?, aquest model biopsicosocial, no només la part clínica, sinó la part emocional. De mica en mica, ens comencem a trobar alguns petits canvis, però falta tant camí encara, molt camí. Sí, almenys és el que jo i amb les mares i dones ho veiem així. Digues, que t'he tallat, potser.
No, que unes preguntes. Si això se supera, tu has dit clarament que no, i llavors suposo que dependrà de la persona, no? Que pugui viure amb més, no sé dir la paraula, amb més fortalesa o menys, suposo que dependrà de cada persona, no?
Clar, com que cada persona és un món, cadascú té també la seva motxilla, no? Aquesta motxilla invisible, les seves habilitats, la seva edat, a vegades l'entorn, la cultura, no? I cadascú té el seu ritme. El que passa que a vegades ens han ensenyat o ens obliguen com que sigui com una cursa. Per això a vegades m'arriben i diuen, esto, quan ho puc superar? I és, no, és un camí lent. Veuràs que hi ha dones que potser sembla que van més ràpides, però que ara poden tenir altres fills, tenen una responsabilitat, però el que fan és que aquest dol es queda congelat i després sortirà. No? Quantes vegades hem quedat allà dolç parats i un dia tornen a sortir. Per això no superem. És aprendre amb la nova realitat i transitar i fer un dol conscient. Veure i sentir realment que estic, les meves emocions, per què les sento, però això fa molta por. I sobretot si no tenim potser algunes habilitats o recursos o xarxa, no? Aquesta xarxa familiar, social, que és tan important. Per això a vegades treballar aquestes pèrdues poden ser molt, molt difícils, però molt. I provoquen, a més, doncs, altres sintomatologies, no?, i condicionen altres malalties i de més, perquè les emocions s'acaben somatitzant. i si a més després, per lo que sigui, pues, passen coses, no pots acabar, no, de tu tenies el projecte de tenir un fill i no el pots tenir, a més arribaran d'altres dols, no? Però bueno, això ja seria bueno, un altre capítol, no? que també condiciona molt quan tens un dol gestacional, neonatal i perinatal. I si no puc tornar a tenir més fills, però els fills que arribin no poden substituir. Però la gent et fa creure que sí. I bueno, llavors, bueno, sentiments de culpabilitat, i bueno, es complica molt, massa.
Això es pot extrapolar amb altres dols, com...
Sí, dels dols prohibits i desautoritzats. La mort per suïcidi, la mort de l'animal de companyia, la mort per persones grans, amb persones amb discapacitat... O sigui, és un munt. Això dels dols prohibits, però clar, són socialment ocults, no estan validats o no te'ls validen. I bueno, llavors fa que sigui, acaba sent un dol patològic amb diferents patologies que no haurien d'estar, però que arriben.
Candy, des de la vostra entitat, què és el que feu un dia com avui per arribar a més persones, per mostrar quina és la situació que vosaltres esteu passant?
Pues mira, nosaltres cada mes intentem fer fem dos grups, ¿vale? Fem un grup de suport, bueno, grup de dol per dol gestacional, neonatal i perinatal, i per algunes dones que es queden embarassades i tenen molta por, fem l'altre grup que seria de suport per l'embaràs després d'un avortament. Però en aquest cas, aquest mes, a part d'aquests dos grups, també avui fem lectura de manifest, amb activitats una miqueta pues, de l'arbre dels records perquè puguin donar un sentit, que puguin acompanyar-nos. També farem una xerrada demà que parla precisament d'aquest dol, d'aquest silenci, però a l'hora del camí de la resiliència, perquè al final, quan transites i ets conscient del que sents, arriba un dia que pots recordar el teu fill o filla amb un somriure, no? Llavors és aquesta importància de dir-ho, perquè dona una mica la llum. També farem una presentació, vam escriure l'any passat doncs, un Verkami, un crowdfunding, i vam publicar un relat il·lustrat que precisament tracta d'això, no? Es diu Si latido, Marina no nace, que té les dues veus, la veu de la dona gestant, però també de la parella, no? Que són dos com molt, molt diferents, però també tenen el mateix denominador, i és que han perdut el seu fill. Llavors, al llarg de tota aquesta setmana, estem organitzant aquest tipus d'activitats, també estem parlant a mitjans de comunicació, ho estem fent tot el que ens... tot allò que ens donen veu, no? Perquè a vegades hi ha qui no. Bueno, incomoda, torno a insistir, no és fàcil aquest tema, però aquest mes estamos, bueno, a tope. La veritat és que és aquesta, no? I a més fem servir molt la creativitat, tenim grups de voluntaris que també ens han preparat espelmes específicament amb els dos colors, que és el rosa i el blau, no? Han preparat pulseres, estan preparant cartells... Bueno, estamos en ello. Això, hem d'aprofitar, hem de fer molt de xivarri aquests dies, que és quan realment sembla que ens prenen... Bueno, fem presència, no? La resta de l'any pues continuarem fent aquests grups de suport que expliquem, no? A grups de llevadores, sanitaris, en faci falta.
I des de quan esteu fent tota aquesta tasca?
Pues mira, el nostre camí va començar fa 3 anys i en aquests 3 anys és aquest any en el que ens hem posat molt més les piles, o potser quan hem vist que realment hi havia gent que ens començava a conèixer, que ens començaven a demanar aquest suport, perquè nosaltres sempre diem que fem primer una mica de detecció de necessitats. Si no ens necessiten, no ho farem pas, no? Però cada cop venien més dones, més persones, que ens anaven preguntant com ho puc superar, com em puc sentir més recolzat, i des d'aquest any, a part també que vam, amb el conte que vam treure, no?, amb aquest relat, vam tenir més visibilitat també fora de Terrassa, no? Va arribar a Catalunya, ha arribat a altres municipis i també, no? I sumem, ens ajuntem amb altres associacions, no? Unim aquestes veus, que és tan important. Mm. I bueno, ahí estamos. I l'any que ve espero i desitjo que en lloc d'una setmana d'activitats et digui, pues mira, fem ja un mes sencer. I a més, cada mes estarem fent, a part dels grups de suport, també estarem fent i més xerrades i entrarem en universitats, m'encantaria. Però anem poquet a poquet.
I escolta'm una cosa, ja per acabar, Candy. Què reclamaríeu des d'una associació com la vostra Així com abans ens deies, doncs no hi ha la possibilitat de demanar una baixa per aquest tipus de pèrdua. Què és el que reclameu?
Reclamem que es validin les emocions i que es vegi que realment és un dol, o sigui, és una baixa per dol, per haver mort el teu fill o filla, encara que siguin poques setmanes, que la gent et tingui en compte, que et preguntin, però sobretot això, que no sigui un... Bueno, no passa res, en uns dies ho tornes a superar, no. Jo seria d'això, de dir una baixa, per he perdut el meu fill, tant per la dona com per la parella, perquè a vegades és aquest, no? L'invisible, a la parella no li diran ha agafat uns dies, perquè total, tu no has perdut res, no? Seria una mica això, aquesta tensió, i que la gent realment obri aquesta consciència i que ho tinguin en compte, que realment una família avui està incompleta i que s'ha de mantenir, bueno, que s'han de validar aquestes emocions.
El que dèiem al principi, que hi hagi aquest reconeixement social, que de mica en mica doncs això vagi calant, es vagi entenent i que, bueno, que es reconegui com a tal. S'ha de fer camí. No,
molt camí.
Sí, no queda una altra. Candy Guerrero, fundadora de l'associació Els Dols, moltíssimes gràcies per passar un dia com avui pel programa.
Moltes gràcies a vosaltres. Eh?
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Gràcies.
Adéu-siau. Sergi, bona tarda, però d'aquí una estona tornem a parlar. Sí?
D'aquí una estona parlem amb un tema esportiu.
Sí, però espero que no sigui amb un... Sembles la IA, sembles un robot avui. Ja veurem, a veure si...
Ah, sembla un robot.
Avui sí, està sonant doncs... molt metal·litzada la teva veu. A veure si ho millorem.
En realitat sóc un robot.
Ets una IA.
En
Val.
Realitat sóc un robot.
Val, Sergi, doncs escolta, fins d'aquí una estona. Apa, adéu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i és moment per a la tertúlia Tres Bandes, que avui compartirem amb el Jordi Gili, president de l'entitat Amics de la Sardana. El tenim al Prat. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut de nou a l'espai de conversa, que compartirem avui també amb l'Òscar Cardona, col·laborador de Ràdio Castellà. Òscar, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre? Tot bé? Tot bé?
Tot bé, tot bé. Bé, amb un sol avui que fa goig d'anar pel carrer.
Sí, sí, sí. I Toni Fernández, tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social, el tenim a Badalona. Toni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs ja hi som tots i com anem amb una mica de retard avui, anem directament a abordar el primer dels temes que té a veure precisament amb l'economia circular dins del sector del tèxtil. Jo no sé, segur que en les vostres poblacions esteu farts de veure aquests contenidors taronja on es recull la roba que ja no necessitem i que rebutgem. No sé, ho dic perquè aquesta informació apunta que hi ha un col·lapse en la recollida d'aquest material i que això pot suposar, aquest col·lapse pot suposar que l'economia circular dins l'àmbit del tèxtil doncs estigui en risc. Us heu trobat? Heu pogut copsar aquesta imatge en els vostres municipis? Jordi?
Sí, efectivament. Just davant de casa n'hi ha un parell de contenidors d'aquests. I jo faria dues consideracions molt genèriques d'entrada. Per un costat, penso que es fa un ús a vegades indegut d'aquests contenidors perquè, aviam, una roba que no em serveix per mi perquè està feta malbé i tal, no l'haig de portar en aquest contenidor, entenc jo.
Exacte.
Si és una roba que es pugui aprofitar, que potser a mi ja no em serveix o tal, però... I per una altra banda... que moltes vegades llançar segons quines coses, segons de quina manera, és una mena de manera de curar-nos la nostra pròpia consciència, pensant que fem la gran donació i al final el que fem és treure'ns coses de casa que ens fan nosa.
Exacte. I a Castellà el panorama, Òscar?
També jo tinc un contenidor d'aquests aquí al costat de casa meva, normalment hi ha coses per terra perquè ja no hi caben, el que vol dir que la gent són molt rics, suposo, o, com acaba de dir el meu company de tertúlia, doncs ens traiem les coses que no serveixen i les posem allà encara que tampoc li deuen servir a un altre. La veritat és que em sembla que patim, tenim una mica de complexa de nou rics, perquè cada vegada es troben roba de més baix preu, també de molt baixa qualitat, però vaja, com tal de comprar coses, encara que al cap de 4 dies no ens serveixin, doncs bé, suposo que això ens fa feliços en general, que hi haurà persones que seran molt més respectuoses i faran cas de, vaja, de que aquesta economia sigui circular, que aquesta economia doncs, sigui viable en una societat com la nostra, però jo penso que, en general, la gent tenim poca consciència del consum. No només d'això, del textil, sinó de moltes altres coses. Però ja que tractem d'aquesta, diria que som molt pocs respectuosos.
Toni, apunten a algunes de les entitats que s'hi dediquen precisament a això, que falten recursos, però que hi ha un excés de roba precisament de baixa qualitat. Què és el que això provoca? Quin és realment el problema perquè al final aquests serveis que es puguin estar donant a hores d'ara o actualment estiguin en una situació de risc?
No ho sé, jo el que penso és que tot aquest servei d'economia circular en matèria tèxtil està molt bé, que està molt bé que hi hagi aquests contenedors, que no siguin, tal com han dit els companys, un lloc de rebuig simplement, sinó que la gent quan deixi coses les deixi bé i les deixi com una cosa, no diré que nova, però sí que una cosa que no es pot utilitzar, que a ell no li agrada, que no sé què, però que no deixin coses per llançar, perquè algun contenedor aquest he vist que està algun incívic i llença bosses d'escombraries. Vull dir, una altra cosa que s'ha de cuidar molt és que al terra, quan estan plens, la gent amb molta bona fe, doncs mira, ho deixa allà al costat del contenidor, a la millor roba que es pot aprofitar, i aquella roba, com que està a terra, queda feta una porqueria. Es pot millorar moltíssim aquest sistema, perquè jo sóc un amant del tema de la venda d'economia circular. He comprat bastantes coses i m'han donat molt bons resultats aquestes tendes, com Humana, que està a Barcelona, que funcionen molt bé i tenen roba a uns preus excessivament assequibles i brutals i coses que són molt bé, estan molt ben cuidades, són de marca i te les pots trobar per un preu senzillament molt barat. Llavors, aleshores, és clar, si les coses fan bé,
tot el sistema circular funciona. Ara, si ja comences, del néixer ho fots malament, doncs, esclar, arribarà un moment que no sé com acabarà, perquè si tot ha d'acabar per terra, tot ha d'acabar llançat, aquestes petites empreses o petites comerços que es dediquen a això, que venen d'ONGs i tota aquesta història, acabaran tancant, perquè, clar...
Ui... Toni?
Jo crec que...
Sí, digue'm.
Ah, no, que pensava que s'havia tallat la comunicació.
No.
Val. Digues, Jordi, que em sembla que volies...
Sí, no. Jo crec que també fa falta una miqueta més d'informació. Perquè jo crec que amb el tema del reciclatge de la roba, i no sóc ni de bon tros expert en el tema, però crec que hi ha com diversos nivells. Hi ha un tipus de reciclatge que podria ser roba, que pel motiu que sigui, doncs, perquè ha passat de moda, perquè no m'agrada, perquè no em va... el que sigui, que es pugui, com deia el company, doncs, vendre en botigues de segona mà, concretament aquí al Prat, Càritas té una botiga amb roba d'aquesta mena, i després crec que hi ha algun sistema d'aprofitament de teixit en general que amb uns processos que us desconec, es poden aprofitar per altres menesteres, per entendre'ns, no?
Sí, però jo diria, Jordi, ja fa temps que una vegada, crec que en aquest mateix programa, dic anys, em vam parlar amb una persona sobre el reciclatge tèxtil i ens assegurava que és el més complicat dels reciclatges que es pot fer. Primer, perquè en una mateixa peça de roba es poden barrejar diferents tipus de fibres, i hi ha, a més, tint, hi ha color, amb la qual cosa pot ser, doncs, una aventura, que és molt costós, realment.
Sí, no, jo dic que aquest reciclatge que jo he sentit d'això a parlar, no sé exactament a on va parar aquest tèxtil, però vinc a referir que jo en aquest contenidor que dic de davant de casa, doncs a vegades hi ha bosses amb joguines, això sí, la majoria trencades, amb un cotxet li falta una roda, l'altre no d'això, i com que el nen ja ni juga, doncs els pobrets potser podran aprofitar això. Això em sembla que ha d'anar directament al contenidor de rebuig i punto, no. A les persones se'ls ha de donar coses que puguin ser d'utilitat, no el que, en lloc de llançar-ho al contenidor gris, portar-ho allà.
Clar, però per això també hem de insistir en el tema de la qualitat. Si el que deixem en aquests contenidors té una qualitat tan pèssima que, com aquestes samarretes que avui dia et pots comprar per 5 euros a qualsevol botiga de marca, més o menys coneguda, que potser els dos dies et fa un forat, això parla de la qualitat. A veure, si tu després has d'anar a un mercat o a una botiga de roba de segona mà, tu vas conscient que no estrenaràs aquella peça, però com a mínim el que inverteixes és en una peça que té qualitat, i és que això és el que també està desapareixent. O sigui, que la moda sigui tan ràpida perquè és superràpid, comprem coses barates i les fem servir 4 dies, això està saturant, diríem que tota aquesta línia, no? No sé si aquí també ens falta una mica ja de cultura. El Toni deia, jo he anat a aquestes botigues a comprar, però és que un 23% de catalans, com apunta aquesta informació, diu que mai comprarà roba de segona mà.
No sé per què, perquè vull dir, aquestes botigues, a veure, esclar que et venen coses que veus que són algunes passades de moda i tal, però et venen coses que estan molt bé, estan super qualificades, estan, no diem que netes, estan més que netes, vull dir que no t'ha de fer gaire cosa si tu creus en això. Els països del nord d'Europa fa molts anys que hi creuen en aquest tema, i concretament Alemanya és una cosa que funciona molt bé, i aquí jo recordo que les vegades que he anat a una humana, per exemple, sense voler fer publicitat, m'he trobat amb un 80% d'estrangers, gent jove que està per Barcelona a l'estiu i va allà a comprar roba, i són estudiants, són turistes, i que consideren que això és un servei que està bé. A més a més, et surt molt bé de preu i és roba aprofitable. Llavors, aleshores, que la pots fer servir durant 6 mesos o un any, vale, però pel preu que et costa, que a vegades és de 2 i 3 euros, doncs, aleshores, cal rumiar-s'ho. Ara que L'educació en aquest sentit aquí en el nostre país no és baixa, és baixa. Vull dir que això la gent li fa encara cosa, no? Ostres, tu he anat aquí, no sé què. No, per què no?
Abans apuntava l'Òscar, directament als consumidors, o sigui, a nosaltres mateixos, hauríem de canviar una miqueta la nostra mentalitat. Vull dir, jo no sé quantes peces de roba us podeu comprar en un any, però és que hi ha gent que cada temporada, i temporada d'hivern i d'estiu, fan canvi de roba. Que, des del punt de vista dels consumidors, què és el que penseu que... Com hauríem d'actuar?
Jo diria que nosaltres, a la nostra latitud, això d'anar a comprar en una botiga d'aquestes de segona mà, diguéssim que fa pobre. Encara que a l'hora de comprar, moltes vegades comprem peces de roba que no valen res, que els fem servir 4 dies i són de molt mala qualitat, per això sí, les estrenem. I això, doncs, potser és més, diguéssim, fa ric, per dir-ho així. Jo diria que estem en una societat de nous rics. No ens n'hem enterat de que la festa s'està acabant i encara es creiem, doncs, que sí, que som rics. I jo diria que sí, que en el fons som rics si ens comparem amb molts llocs que són infinitament més pobres que nosaltres. Però jo diria que entenem malament la nostra capacitat econòmica. L'entenem malament. Com bé ha dit el que acaba de parlar, aquest senyor que acaba de parlar, doncs hi ha estrangers, i turistes, que sí que entenen això, però que venen ja d'una educació que nosaltres mai hem tingut. Nosaltres fa 4 dies estàvem enganxats a la llentia del racionament, i això encara ens pesa. Em sembla que va per aquí la cosa.
No sé, Jordi o Toni.
No sé. Jo crec que també influeix molt el que heu comentat al començament, de que avui en dia, clar, pots comprar-te una camisa que així d'entrada doni més o menys el pego per 8, per 7, 8 euros i, bueno, que et dura una temporada, te'n dura dues. Però mira, així d'aquesta manera vaig variant. I és veritat que són productes de mala qualitat, perquè si no, a vegades el pas superior ja són preus, diguem-ne, que prohibitius, no? I per això, doncs, estan de moda tots aquests outlets i aquestes històries que a vegades et foten unes enredades que valen un credo. Però bé, en tot cas, atrauen moltíssim a la gent per aquesta cosa, no?, de la varietat i ja, òbviament, la qualitat, doncs, no és la mateixa. Tot i que a vegades alguns d'aquests productes et donen sorpresa, dius, ostres, aquesta camisa ja fa 3 anys que aguanta i, escolta, encara aguanta la mar de bé. Va com va, això.
Hauríem de revisar els nostres armaris, no?
Ai! jo els meus fills, els dic, quan em mori tindré una feinada, llançar coses... Però bueno...
Però segur, Jordi, que si comparem la qualitat de totes aquestes peces que dius tu que tens a l'armari amb les que puguin tenir ells, no té punt de comparació, la qualitat.
No. Home, no, ni de bon tros, no.
Penseu que la reclamació que fan les entitats, ara hem posat el focus en nosaltres mateixos, no?, els consumidors, però és que ells reclamen que aquí cadascú faci la seva part de feina, i apunten als fabricants i apunten també a les administracions. El tema dels fabricants també seria interessant, no?, perquè sembla que hi ha una normativa europea que és bastant recent i que obliga els fabricants a fer recollida selectiva del material que fabriquen. No sé si això també ajudaria, no?
Sí, seria un factor, sí. Quan més clares es tinguin les coses en matèria de tot tipus de gestió, començant per als fabricants, doncs, tot aniria molt millor, evidentment. Vull dir, tot és posar-li una miqueta de sentit comú. I si ens interessa aquest sector, com aquest sector vinculat també al tema cooperatiu, que pugui funcionar i pugui ser una base d'una economia solidària, hi hem de creure i fer les coses bé.
Això dels fabricants sona molt bé, però sincerament ho veig bastant complicat, perquè si quan de qualsevol gran superfície, una gran quantitat dels productes que arriben allà és xinès o no sé on o tal, i les botigues són simplement uns transmissors, no són els fabricants. Es podria obligar les botigues a recollir-ho, però això seria un caos impressionant.
Punts de vista.
Crec jo, eh? O sigui, sobre el paper ho veig molt maco, però a la pràctica ho veig bastant complicat.
Digues, Òscar.
M'agradaria dir, sí, referent a que jo crec que la gran quantitat de tèxtil que s'utilitza, que ven, és impossible que es pugui assolir d'una manera, diguéssim, lògica amb aquest tractament que hem parlat tots nosaltres. O sigui, dubto, millor dit, penso que aquest gruix de tèxtil va parar a mans que no sabem quines són i a països que tampoc sapiguem a on van a parar. Això sense comptar amb qui ho fabrica, quan cobren els que ho fabriquen, els que acusen, la mà d'obra barata que s'utilitza en aquest negoci, i hi haurien, crec, moltes coses a revisar, des de la creació d'aquest tèxtil, de la seva manufactura i la postventa i la recollida d'aquests productes i a on te van a parar i què se'n fa de tot això. M'imagino que hi deu haver-hi un negoci un tan amagat. Jo sóc molt mal pensat, ho sento, però penso que...
No vas desencaminat, Òscar.
Jo, no, normalment l'encerto. Malauradament, m'agradaria equivocar-me.
Hi ha reportatges sobre el circuit que segueixen moltes d'aquestes peces de roba que sabem on acaben i que, bueno, que suposa doncs una font d'ingressos per altres. Però, en definitiva, som esclaus de la moda. O sigui, es produeixen perquè consumim, no?
Sí, sí.
Bé, hi ha gent que això li atrau molt, sí, sí. No és el meu cas, però bé, jo sóc un cas raro.
Bueno, n'hi ha uns quants, no ets l'únic, Òscar. Mireu, que ens queden cinc minutets i sí que m'agradaria parlar d'un tema que tenim pendent aquesta setmana i que té a veure amb aquesta tendència a l'alça que hi ha a casa nostra, amb les persones que doncs volen ser cristianes allò ja en edat adulta i que han de passar doncs pel baptisme, no? En principi, no sé si aquesta tendència que en els últims 25 anys ha anat a més, no sé a què penseu que pot respondre, no? Quan venim d'uns anys en què semblava que s'havia perdut la fe, que la gent ja no estava per la labor ni de batejar fills, i el tema de les comunions encara, perquè és una mica més conflictiu. Però no sé a què penseu que pot respondre aquesta nova tendència.
Home, jo...
Vinga, Toni i Jordi, després Òscar. Vale.
Tendència que la gent està una mica espantada, i quan un està espantat i té dubtes, s'enganxa a el que sigui mentre li pugui ser una mica de... li pugui revertir una certa calma i una certa creença de que no tot s'acaba aquí. Llavors, aleshores, molta gent que es podia haver declarat atea o de qualsevol altra història, quan s'ha fet gran i ha vist que hi han determinades religions, com la religió catòlica o el que sigui, i que li pot reportar doncs, aquesta tranquil·litat a nivell moral, a nivell intel·lectual i tot això, doncs, bueno, als 20 i escaig d'anys doncs, es bateja, segueix dintre d'això, i bueno, tenen la seva fe. I jo no conec gaire gent amb aquesta situació. Sí que sé que la fe, en aquest sentit, sobretot a l'immigració, la immigració sud-americana ha donat un tomb a el que és la classe de l'Iglésia per aquí a Catalunya, perquè només cal anar amb una missa en castellà i amb una en català i veuràs que l'acabant en castellà la major part de fidels són sud-americans.
Podria anar per aquí una explicació, sí.
Exacte, i llavors doncs veus que la cosa doncs, deriva, no?
Vinga, ràpidament intervencions més breus, Jordi i Òscar.
El tema és relativament senzill. Estem parlant, a més, d'unes quantitats mínimes, eh? Estem parlant de 500 persones l'any passat, o sí. El que sigui, no? Més o menys. Uh-huh. Aleshores, una part molt important d'això és la tendència que hi va haver-hi en una època, en un moment, de que, doncs, mira, jo no batejo els fills, perquè tal, que qual, i després aquests fills, pel motiu que sigui, per amics, per coneixences, per el que sigui, doncs s'interessen pel tema i es bategen, perquè, clar, quan nosaltres érem crius, i vosaltres també éreu crius, per defecte, pràcticament tothom es batejava.
Sí, sí, era el que tocava, era així.
Aquesta situació d'arribar adult i no estar batejat no es produïa. En tot cas, podia haver-hi un revifament, però ja estaves batejat. En canvi, ara, com que no estan batejats, doncs és normal que es produeixi. A part de que en la religió, i com en tot, hi ha aquestes fluctuacions. Catalunya sempre s'ha distingit per aquesta tendència...
No ens queda temps.
Perdó.
Jordi i Òscar, et quedes...
Bé, jo només diria que jo crec que la societat se'n va cap a la dreta. I, per altra banda, cadascú té les seves decisions.
Molt bé, molt bé. Gràcies. Gràcies als tres, Jordi, Òscar, Toni. Que vagi molt bé la tarda.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu.
Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
A Ràdio Sant Cugat sona la música que mai no podràs oblidar. Torna-la a tocar, Sam. Un viatge nostàlgic a través de la música d'aquells temps. En Sam t'espera cada diumenge a les 6 de la tarda al 91.5 de la FM per tornar-la a tocar.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.